El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
La Universitat Autònoma de Barcelona, la UPC Barcelona Tech i l'Hospital de la Vall d'Hebron han dissenyat una aplicació per ajudar a valorar la gravetat dels símptomes en la síndrome de la fatiga crònica. És una malaltia que podria augmentar en els pròxims anys a conseqüència de la pandèmia i dels efectes del coronavirus. Ho analitzem en els pròxims minuts. Ho fem conversant amb Juan Ramos Castro, investigador del grup d'instrumentació electrònica i biomèdica i del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia i moltes gràcies per aquesta invitació.
Ajudi'ns a situar-nos una mica. D'on neix la idea de crear una aplicació d'aquestes característiques?
Bueno, la idea aquesta neix... Nosaltres portem col·laborant amb el grup de la Universitat Autònoma de Barcelona, el grup de recerca d'estil de vida i salut, liderat pel professor Lluís Capdevila. Portem treballant ja més de 10 anys en el desenvolupament d'aplicacions per la supervisió durant la pràctica de l'esport, supervisió mèdica, diguem, de la variabilitat del ritme cardíac durant l'esport. Llavors, nosaltres havíem ja col·laborat amb altres grups de recerca, desenvolupant apps per aquest tipus d'anàlisis, i va sorgir la possibilitat de col·laborar amb el grup del doctor José Alegre de l'Hospital de la Vall d'Hebron per estudiar l'efecte que té la fatiga crònica en la variabilitat del ritme cardíac. No? I llavors vam aprofitar per desenvolupar doncs, una app que permetés l'anàlisi d'aquest senyal.
Quan fa que s'està treballant en aquest projecte?
Doncs aquest projecte ja portem treballant uns 3 anys. O sigui, nosaltres vam començar a fer aquest estudi fa més de 3 anys i bueno, aquests resultats que han sortit ara és un segon anàlisi que vam fer de les dades que van recollir durant aquest temps, en el que volien comparar si hi havia diferències entre homes i dones amb fatiga crònica, no? En la variabilitat del ritme cardíac.
Ara anirem en detall a l'estudi en concret i a la feina d'aquesta aplicació. Ens cridava l'atenció això, que fos un projecte conjunt entre l'Autònoma, la UPC i l'Hospital de la Vall d'Hebron. És una col·laboració habitual? És una col·laboració estable? Com ha funcionat el fet de treballar dues universitats i un hospital?
A veure, és una col·laboració. Nosaltres, en el nostre grup, que fem instrumentació biomèdica, és bastant habitual per nosaltres col·laborar tant en centres de recerca biomèdics com en hospitals, perquè al final nosaltres estem desenvolupant una instrumentació biomèdica. Llavors, per nosaltres és algo bastant freqüent, no? El tipus de recerca que fem nosaltres. I amb el grup del Lluís Capdevila, portant col·laborant fa molt temps, el que he comentat abans, amb, sobretot esportistes. No? El que volíem és saber en el rendiment esportiu quins factors afecten, no? el rendiment esportiu. I tenim aquestes eines i una d'aquestes era l'anàlisi del senyal cardíac.
Clar, a priori, sense conèixer massa sobre el món de la recerca i la investigació, no, però sembla que col·laboracions d'aquestes característiques han de ser el camí, no?, de futur per poder trobar doncs, projectes més amplis amb un futur també més immediat, no?
Evidentment, avui en dia la recerca no és un científic que està sol al laboratori i que està treballant o descobreix un nou coneixement, sinó que avui la recerca és la participació de grups de molta gent, de molts equips multidisciplinars amb diferents experiències, que és el que ajuda a ampliar el coneixement. Avui en dia ja no és, diguem que aquesta recerca clàssica, no?, que pensem de l'investigador sol al laboratori, pràcticament és molt difícil. És necessària aquesta interrelació entre diferents equips.
Anem a aquesta aplicació. Com funciona exactament?
Doncs aquesta aplicació és una aplicació que la descarregues al mòbil, necessites una banda com aquestes que ens fiquem per fer anar a fer esport per controlar el ritme cardíac. Llavors aquesta aplicació el que fa és recollir aquest ritme cardíac, i llavors aquestes dades s'analitzen. Una part de l'anàlisi d'aquestes dades es realitza a la mateixa app i després aquestes apps, les dades d'aquesta app es pugen a un servidor segur nostre, mal, que està protegit, en el que acabem de fer un anàlisi més fi, més detallat d'aquesta informació, i nosaltres podem anar recollint i fent un registre continu, no?, de com van canviar aquests paràmetres de la variabilitat del ritme cardíac al llarg del temps o del dia, per exemple, o de la setmana o del mes. Uh-huh. Llavors el metge pot entrar i supervisar aquestes dades també, per suposat.
Per tant, es col·loca aquesta mena de banda o de cinta, no?, per dir alguna manera, sí, damunt del tors, no?
Exacte, sí, és una cinta elàstica, no sé si han vist alguna vegada, són aquestes cintes de, no vull dir marques ara comercials, no, però que les podem trobar a botigues d'esports i que és molt fàcil de col·locar, d'acord? Aquestes bandes el que fan és registrar el ritme cardíac. I algunes d'aquestes bandes, a més, permeten registrar el que nosaltres volem, que és cada batec cardíac. Val? I, els rellotges, per exemple, aquests rellotges que portem ara, que es mesuren el ritme cardíac, aquests el que mesuren és el valor mig d'aquest ritme cardíac, durant un interval de temps que pot durar entre uns 10 o 15 segons. No? Nosaltres el que volem saber és cada batec cardíac, quan se produeix, no? Per veure precisament aquests petits canvis que hi ha en la freqüència cardíac, que és el que ens interessa a nosaltres.
Per tant, totes aquestes dades doncs, condensades en aquesta aplicació, i a partir d'aquí hi ha una part de les dades, ens deia que la mateixa aplicació ja permet analitzar-les, per tant entenc que el mateix pacient ja pot veure com va, no? Com és el seu dia a dia, quina és la part que es pot analitzar,
sí,
i quina és la part doncs, que requereix doncs, de més anàlisi.
La part que bàsica que analitzem nosaltres en el mòbil és bàsicament la freqüència cardíaca, no? Però com deia abans, la freqüència cardíaca pot ser un indicador... És un indicador que no té molta sensibilitat, en el sentit de que la freqüència cardíaca teva pot ser alta, per exemple, perquè has acabat de fer exercici, no? O, per exemple, perquè estàs en una situació d'estrès, no? La freqüència pot ser alta, però a nosaltres el que ens interessa més és aquests petits canvis, no? I aquests petits canvis en el mòbil es podria fer l'anàlisi, però és bastant complexa i, per tant, al final l'acabem fent amb un servidor, no? I, per tant, necessitem fer aquest anàlisi més en detall, no? En el que podem veure el progrés i de la malaltia, no? I que a més canvia, no? Aquesta malaltia, una de les característiques que té és que aquests pacients un dia es poden sentir molt fatigats i el dia següent es troben bé, no? O relativament bé, no? Llavors, nosaltres podem fer aquest seguiment més detallat a través d'aquesta plataforma, no?
Perquè les característiques de les persones que pateixen aquest tipus de malaltia, aquesta fatiga crònica, aquest síndrome de la fatiga crònica, és que tenen un batec més accelerat, menys accelerat. En quina manera els influeix el batec, sí, o per detectar aquesta fatiga crònica?
Exacte. Bueno, el que passa... Bueno, ara explicaré una mica aquí de fisiologia. El ritme cardíac, en una persona sana, el ritme cardíac no és constant. O sigui, nosaltres, el nostre batec cardíac, d'un batec al següent, el temps que passa entre batecs, pot haver-hi variacions des d'un 30 o un 40% del temps aquest. Val? Això és un cor sa. Val? Un cor sa, una persona sana, i quan més exercici fa, aquest ritme cardíac és més irregular. Val? I això és el que es busca, perquè és un cor que està adaptat a la demanda d'exercici. No? En el moment que hi ha una demanda d'exercici físic, el cor es pot accelerar més fàcilment. Llavors, quan més variabilitat hi hagi en aquest batec cardíac, vol dir que aquell cor està més predisposat a l'exercici. A més, aquesta variabilitat està modulada pel sistema nerviós autònom. No? Hi ha una part que nosaltres no podem controlar, el ritme cardíac, no? I aquesta modulació del sistema nerviós autònom és precisament la que està afectada en les persones amb fatiga crònica. No? Aquesta variabilitat no és, o aquesta modulació no és tan profunda i, per tant, la variabilitat és més baixa. Podríem explicar d'aquesta manera. No que la freqüència cardíaca sigui més baixa o més alta, sinó que el canvi entre batecs és més petit. I, per tant, això amb un rellotge d'aquest, doncs una pulsera que mesura freqüència cardíaca, no ho veus, no? Tu pots veure el valor mig, però no queda un batec al següent canvi.
Per tant, veiem que hi ha menys variabilitat, que hi ha més estabilitat, per dir d'alguna manera, i aquesta estabilitat és la que ens denota que hi ha algun problema, per dir-ho d'alguna manera, no?
Ah, això mateix, sí. Sí, sí. Aquesta variabilitat, a més, aquesta, diguem, freqüència més o menys constant, clar, està influenciada per altres factors. Això també s'ha de tenir en compte, no? O sigui, i altres factors, per exemple, el consum de cafeïna, per exemple, el que fa és accelerar el ritme cardíac i, a més, redueix la variabilitat, no? O, per exemple, després de menjar, quan estàs fent la digestió, normalment la majoria de la població el que passa és que la freqüència cardíaca augmenta i disminueix la variabilitat. Llavors, una de les gràcies del poder fer aquests registres amb l'app és que tu pots fer els registres sempre en unes condicions conegudes, no? Tu pots instruir el pacient perquè aquests registres el faci a casa, per exemple, just després de despertar-se, no? Abans d'esmorzar, per exemple. Llavors és una situació de control en la que nosaltres, el pacient ha estat més o menys descansant aquella nit. Si no ha pogut descansar, això també afectarà la variabilitat de la freqüència cardíaca, però és just abans de fer qualsevol tipus d'activitat o de menjar, no? I per tant, diguem que tenim com uns resultats, uns valors que diem nosaltres basals, no? Que és el que ens permet després comparar aquests canvis dia a dia.
Per tant, aquesta globalitat, no, que permet fer aquesta anàlisi, que és important, entenc, que aquesta anàlisi es faci més enllà d'un dia concret, no? Que aquesta, sí, anàlisi de perspectiva es pugui fer al llarg d'un determinat període de temps.
Correcte, sí. Això és el que comentava, no? A més, un dia puntualment pot ser que aquests resultats a vegades se'ns passava. Hi havia alguns casos en què puntualment algun dia o perquè estava més estressat, el resultat no sortia tan bé. Llavors és important fer un seguiment o un control d'aquestes. Una altra cosa que també és important és que per aquests tipus de pacients hi ha molt pocs marcadors objectius biològics per fer el diagnòstic d'aquesta malaltia. És un dels problemes que té aquesta malaltia, no? Hi ha pocs marcadors i els pocs que hi ha són bastant cars i difícils d'aplicar, no? Perquè a vegades alguns són invasius, inclús. Requereix de proves de per exemple, de tomografia de positrons, d'emissió de positrons, no? I això és una tècnica diagnòstica invasiva, no? I que no pots repetir. En canvi, el que nosaltres estem proposant és una tècnica molt senzilla, no és per gens invasiva, no? I que, a més, la pot fer a casa.
I ens podrà permetre valorar el grau de complexitat també de la malaltia, a part de diagnosticar-la, a part de dir, mira, aquesta persona per aquesta situació veiem clarament, entenc que juntament amb d'altres símptomes, no?, que pateix aquesta síndrome de la fatiga crònica, però alhora aquesta part no mesurable també es podrà mesurar de la gravetat dels símptomes?
Exacte, aquest és l'objectiu que tenim nosaltres, no? Sí. No només el diagnòstic, perquè això és complicat, com deia abans, la freqüència cardíaca pot variar per molts factors, no? Llavors, has de tenir molt ben controlat el moment en què fas el registre, però sí que podem fer un seguiment i com va canviant, val? Al llarg de la setmana o del mes, doncs aquesta variabilitat, que d'alguna manera està modulada pels símptomes que té el pacient, no? O els períodes de recaiguda que pateix, no? I per tant, això sí que nosaltres podem fer un seguiment en aquest sentit. Aquest era un dels objectius. Més que el diagnòstic, eh? El diagnòstic és més complicat.
I en aquest sentit s'ha provat ja en pacients? Hi ha hagut pacients que ja ho hagin provat i que hagin pogut explicar doncs, si realment quadra aquestes dades que diu la tecnologia no amb les seves pròpies sensacions?
Evidentment, sí. Nosaltres vam fer un estudi clínic amb 77 pacients i un grup control, que eren persones sanes, val? Precisament per poder veure aquestes diferències que hi ha entre el grup de control i el grup d'intervenció, el grup de pacients, no? I a més, en aquest grup de pacients, en el treball aquest que hem publicat ara, el que vam veure és que hi havia diferències de gènere. O sigui, la variabilitat de la freqüència cardíaca en el cas dels homes és diferent al cas de les dones. Hi havia diferències significatives. És baixa comparat amb el grup control, però inclús dintre del grup de pacients aquesta diferència és significativa.
I entenc que també, per tant, poden veure que aquesta part femenina, no?, que de fet aquesta malaltia va molt associada també a un component de gènere, també sí. Poden abordar-lo d'una manera concreta perquè hi hagi peculiaritats de gènere. Això és una qüestió que tenen pendent d'analitzar, per dir-ho d'alguna manera?
Sí. Bueno, ja se sap. Això se sabia. Nosaltres ja sabíem abans de començar aquest estudi que la incidència homes i dones és quasi 3 vegades més gran en les dones que en els homes, val? Aquesta malaltia. O sigui, la pateixen 3 vegades més dones que homes. Però hi havia molt pocs estudis en el que es mirés, encara que hi ha pocs homes que pateixen aquesta malaltia, hi havia pocs estudis en els que s'havia estudiat si hi havia diferències de gènere. O sigui, normalment tots els grups majoritàriament eren dones, o quan hi havia homes i dones dintre del mateix grup d'estudi, no s'havia fet diferència per gènere, quan s'havia fet l'anàlisi, no? I nosaltres el que hem aportat precisament és aquesta diferenciació per gènere.
Que ha explicat què, la diferenciació per gènere? Què els ha permès saber?
Doncs el que ens permet saber, per exemple, és que en el cas de les dones aquesta diferència respecte al grup de control és molt més gran, val? O sigui, hi ha menys variabilitat, i en el cas dels homes aquesta variabilitat és més baixa que el grup de control, però no és tan baixa com el cas de les dones. Sí.
Per tant, aquesta qüestió de també l'abast fins i tot del dolor també el podríem analitzar a través d'aquesta qüestió,
exacte.
No?
Precisament per això, sí, evidentment. O sigui, al final aquesta variabilitat de la freqüència cardíaca està influenciada pel sistema nerviós autònom i per tant això influeix no només el ritme cardíac, sinó altres símptomes de dolor muscular, per exemple, fatiga, també està modulat per aquest sistema nerviós autònom. Per tant, el que estem veient aquí és aquest factor que en les dones la incidència és més alta és precisament perquè la modulació d'aquest sistema nerviós autònom és més baixa, la variabilitat.
Aquesta aplicació ja es pot trobar, ja es pot fer servir? S'ha d'esperar un temps per poder-ne disposar?
A veure, l'aplicació com a tal està disponible tant per Android com per iOS, d'acord? Però no és una aplicació per... És el que comentaves, no? Nosaltres portem treballant molts anys en l'estudi de variabilitat de ritme cardíac en esportistes. Llavors, és una aplicació que estava pensada per esportistes i nosaltres el que hem fet aquí és aprofitar les dades que recollís aquesta aplicació i en el nostre servidor on descarreguem les dades és on fem aquest anàlisi més detallat, no?, pels pacients. Llavors, l'aplicació com a tal sí que està disponible, val? Però el que passa que no és una aplicació mèdica, això sí, també és important. S'ha de distingir, no? La nostra és una aplicació per per seguiment de rendiment físic, no? En esportistes o en persones sanes, no tenen per què fer exercici físic, i nosaltres el que hem volgut és fer servir aquesta aplicació per una aplicació clínica, no? Per una pràctica clínica. El que sí que és important saber és que si es fa servir com a eina de diagnòstic, això és un dispositiu mèdic i per tant ha de passar els mateixos controls que passa, per exemple, un fàrmac. Val? I has de fer estudis d'eficàcia clínica, no? I després has de fer estudis de seguretat, no? I has de demostrar que realment aquesta aplicació és pel que tu vols. No? Això nosaltres encara estem lluny d'arribar a aquest.
Mica en mica, s'omple la pica, que diuen. Que vagi... Doncs moltes gràcies per haver-nos explicat al Juan Ramos Castro. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per aquesta oportunitat.
Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.